Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Júlia Julbe. Ses majestats, els reis d'Orient, arriben al Portal de la Pau a Barcelona amb el pailebot Santa Eulàlia, on els ha rebut l'alcaldessa de Colau.
I heu de saber que, com que aquest és un dels dies més bonics, més emocionants i més esperats de tot l'any, a Barcelona hem treballat molt i molt, amb molt d'amor, per preparar-vos la millor benvinguda. Us hem preparat una cavalcada extraordinària, magnífica, única, irrepetible, amb 6 carrosses noves, amb moltes llums, però sobretot amb molts ajudants. Tenim més de 1.000 ajudants.
El seguici reial arrencarà a les 6 de la tarda des de l'Avinguda Marquès de l'Argentera entre el Pla de Palau i el Parc de la Ciutadella. A Lleida, ses majestats arribaran en breus a l'estació de trens de Lleida Pirineus. A Tarragona està previst que arribin en vaixell reial i a Girona la meitat de la cavalcada serà a peu i la resta en carrosses impulsades per pedals. S'ha optat per aquesta fórmula perquè hi hagi més proximitat amb la mainada. I atenció, perquè el magazín de Ràdio Estel ha tingut l'honor de poder parlar amb el patge Xiu-Xiu de Terrassa, que ha estat molt enfeinat durant aquests darrers dies recollint les cartes dels més petits. El patge ha assegurat que la mainada ha fet bondat i que aquest any ses majestats no repartiran gaire carbó.
El més important és anar a dormir d'hora, preparar abans d'anar a dormir tot el que allò que creguin que els reis vulguin menjar i així doncs reposar, però sobretot anar a dormir d'hora i intentar no despertar-se, perquè encara sigui més màgic i quan es llevin doncs es trobin tots els regals allà ben posadets.
TMB recorda que hi haurà afectacions de trànsit fins ben entrada la nit i, per tant, recomana desplaçar-se a peu o bé agafar el metro. I en plana internacional, una notícia que hem conegut fa pocs minuts, el president rus Vladimir Putin ha ordenat d'aplicar l'alto al foc de 36 hores amb motiu del Nadal ortodox. El líder de l'Església Ortodoxa Rússia ja li havia demanat una treva coincidint amb aquesta festivitat que en aquest cas celebren el 7 de gener, mentre que el president turc Recep Tayyip Erdogan també li havia proposat aquesta mesura per poder obrir en aquest cas converses de pau amb Ucraïna. I tornant a Catalunya, el Departament de Territori ha iniciat l'estudi de viabilitat jurídica del canvi de llei del taxi que demana el sector. La conselleria que encapçala Juli Fernández ha remarcat que no abordarà cap canvi de la norma actual sense un ampli consens del sector i també dels partits polítics. Tot plegat després que els taxistes hagin amenaçat amb una nova vaga si la Generalitat no modifica la llei que regula el sector en un termini màxim de 10 dies. Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, ho ha anunciat en una compareixença als mitjans.
Quieren convertir un servicio público en un servicio precario y de cucarachas. Y aquí no lo vamos a permitir. Porque aquí, si pretenden hacer esa presión a nuestras instituciones para precarizarnos, no va a haber paz. No habrá paz en Barcelona. Y sabemos que vienen congresos importantes y sabemos que vienen elecciones y confiamos en nuestras instituciones porque están demostrando que están apostando por otro modelo totalmente diferente al de Madrid. Pero como la Generalitat no se ponga las pilas, vamos a empezar movilizaciones muy duras, ¿eh?
També exigeixen el compliment del decret llei de la Generalitat que regula els vehicles de transport amb conductor, les VTC, en vigor des de ja fa 3 mesos. I a l'AP7 a Barberà del Vallès continuen les afectacions de trànsit per un accident on s'han vist implicats 3 camions. Segons l'última actualització de trànsit, encara hi ha 2 carrils tallats i fins a 6 quilòmetres de retencions en sentit sud. 2 dels camions podran continuar amb la seva marxa, però en el cas del tercer vehicle, la grua l'ha hagut de retirar de la carretera. I Pimec ha celebrat l'aplicació del nou sistema de gestió d'altes i baixes laborals que ha publicat avui el butlletí oficial de l'Estat. A partir d'ara, els treballadors que estiguin temporalment incapacitats per desenvolupar la seva activitat deixaran d'estar obligats a entregar a l'empresa el comunicat i serà la pròpia administració la que faci aquesta gestió. Segons ha destacat l'organització, es deixa enrere un mètode que consideren anacrònic i s'agilitzen d'aquesta manera els tràmits burocràtics. Pimec també reclama que es garanteixi que els mecanismes telemàtics entre administracions facin realitat l'objectiu perseguit amb agilitat. I ara els esports amb Pere Juventí Balcells.
El Nàstic està intentant en aquests moments endur-se el bitllet per a ser el bombo de vuitens de final contra l'Osasuna al nou estadi i acompanya d'aquesta manera Barça i Espanyol. De moment, però, els tarragonins van perdent per 0-1 davant els navarresos. El gol ha vingut de les botes del jugador de l'Osasuna, Quique García, al minut 9 del partit. Ara són a la mitja part. Veurem si es fan amb la victòria. Per tant, estarem pendents del que passi a Tarragona.
Moltes gràcies, Pere. Més informació i actualització d'aquí una hora.
Yeah.
Ràdio Estel us desitja uns reis esplèndids.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Rebem avui la visita de la música de l'aigua i ho fem a través d'una cançó per escoltar amb tota la tranquil·litat del món.
Dans l'eau de la claire fontaine.
L'aigua musical.
Elle se baignait toute nue.
És la veu d'un dels chansonniers més il·lustres del segle XX a França, Georges Brassens, i una cançó que ens parla de l'aigua clara d'una font, Dans l'eau de la claire fontaine.
En détresse, elle me fit signe. Pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys et fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse. Une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi.
Avui l'aigua ens ha arribat en forma musical a través del cantautor francès Georges Brassens, que va morir a principis dels 80, però que ens va deixar un munt de cançons delicioses com aquesta que hem escoltat avui.
Le jeu du plaire à l'ingénu, car à la fontaine souvent elle s'alla baigner toute nue en priant Dieu. Il fi du vent.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Il fi du vent.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Obrim el capó de la ciència a la caravana.
Què volem dir amb obrir el capó de la nostra caravana? Doncs que volem parlar una mica de ciència. I avui obrim el capó de la nostra caravana per investigar per què la crisi climàtica provoca, atenció, que el 99% de les tortugues, el 99%, és a dir, gairebé totes, neixen femella. La nostra convidada d'avui, coincidència o no, ahir tornava de les Illes Galápagos, on va estar fent una expedició científica. En aquesta expedició, en parlarem ara amb ella, va estar treballant amb el Centre Darwin, un centre que es dedica a la investigació, cura i criança de les tortugues i iguanes, i va poder veure de primera mà com intentaven solucionar aquest problema, que, segons els experts, ja estaven estudiant des del 2015. Segons els estudis, en la majoria d'espècies, el sexe ve determinat en el moment de la fecundació, però en les tortugues marines depèn de la temperatura del lloc on es ponen els ous. De seguida ens ho explica ella, Maria dels Àngels Calvo, catedràtica de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres.
No, al contrari, un gust estar aquí.
Deia que tot just acabes d'arribar de les Illes Galápagos,
Tot just, tot just. Va ser molta casualitat, perquè el dia 30 vaig rebre un WhatsApp, era l'única cosa amb la que es podíem comunicar. Uh-huh. Estàvem allà al mig de l'Atlàntic i rebo un missatge dient: ens agradaria parlar amb tu el dia 7 sobre tortugues. I jo dic: i això? D'on t'ha sortit ara?
La Ràdio Estel.
Ràdio Estel, estupendo, no? Però la casualitat, no? Bueno, quan jo anava a les monges deien que la casualitat no existe, que és la providència divina.
Doncs
i
deu anar
per aquí la cosa.
Ja ho tenim, ja ho tenim. Pels que no ho coneguem tot allò, ho haguem vist per documentals i ens fascina, però no hi hem anat mai, evidentment.
Sí.
Com són les Galápagos?
Mira, les Galápagos són un conjunt d'illes que, a més, tenen una entitat fins i tot totalment diferenciada de la resta de lo que és Equador, no? Que és la seva terra ferma, per dir-ho així. Fins al punt, com a curiositat, és que ara em vinc molt, molt empapada de tot aquest tema, Empapada literal, perquè em vaig mullar tot lo mullable.
Sí, eh?
Sí. Doncs resulta que, clar, ells, per exemple, els propis equatorians, si volen anar a viure a les Galápagos, només hi poden estar-hi 3 mesos. Sí, sí, curiosíssim. Llavors, sí, per quedar-se'n allà tenen que tenir un permís, uh-huh. I, per exemple, fins i tot va haver una
persona...
Com una
mena de visat, per exemple.
Sí, com si fos un visat, però sí, és que no deixa de ser. És com si ens n'anéssim d'aquí a, jo què sé, a Sant Cugat, per dir-ho així, uh-huh. No? No, la distància és molt més gran, però... I aleshores hi ha un conjunt d'illes, la majoria d'elles no habitades. N'hi ha una que és la més gran, que és la que té una mica més de població, la que té també doncs, tots els temes de turisme més ben resolts. I després n'hi ha un parell més que tenen zones habitades, però la majoria són totalment, no diria en verges perquè l'home hi ha entrat, però sí que d'alguna forma, fins i tot algunes d'elles ni tan sols, o sigui, tens rutes per poder anar, no, sempre has d'anar amb guia, mai pots anar pel teu compte, i hi ha tota una sèrie de mesures realment complexes, i com cometis alguna cosa fora de lo normal, pots acabar amb una multa impressionant i que t'expulsin de les Galápagos.
És protecció natural, tot allò?
Sí, tot és protecció natural.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Fins a l'extrem, que va ser una cosa que a mi em va costar d'aprendre el primer dia, quan vaig... Ahir ja ho entenia més, però per exemple, ells deixen que els animals visquin la seva vida. Per tant, si n'hi ha algun que per sistemes naturals, doncs, potser ha caigut a l'aigua i es podria ofegar, no es fa res. No? Que això per nosaltres és impressionant. O sigui, és la vida tal com té que desenvolupar-se, perquè ells entenen que si no ha pogut salvar-se és perquè realment doncs, no té aquesta capacitat. Ara, la cosa amb la que estem treballant una mica, i ara si voleu us explico el motiu de la nostra expedició, doncs va ser perquè és realment el fet de que quan hi ha la intervenció humana, la culpable de que hi hagi el problema, per exemple, plàstics, d'acord? Sí. Aquí sí que poden fer alguna cosa, i tens de tot, fins i tot hi ha l'obligació de fer-ho. És a dir, si un animal es troba allò encerclat pels plàstics, poden acudir i ho han de fer-ho a poder-lo salvar. Però és perquè allò de manera natural no hagués passat. Sense l'efecte antropogènic allò no hagués passat, no? Llavors, en aquest sentit, sí, no?
Abans de preguntar-te precisament per això, per
sí,
la teva expedició,
sí,
perquè
sí,
heu anat
sí.
Fins allà, etcètera,
sí.
Etcètera, sí que és veritat que és molt conegut que allà hi treballen molts investigadors,
molts.
Que el Centre Darwin hi és allà, etcètera, etcètera. Per què aquesta importància científica de les Galápagos?
A veure, jo penso que per lo que he pogut veure, ahir els hi deia, els hi deia realment, no només Galápagos, sinó fins i tot Equador en general i Perú també, per dir-ne dos, perquè podríem agafar més exemples de l'Amazonia, etcètera, no? Que està integrada amb aquestes diferents parts. El que tenen és una... Jo diria que hauríem de considerar-lo com el laboratori natural. És a dir, allà tenen tots els climes, tenen tota una quantitat de temes que realment si poséssim molt punt de mira allà, les conseqüències que podríem... Les conseqüències, no, les explicacions que podríem treure i de lo que podríem després derivar-ne seria molt important. Vull dir que és importantíssim mantenir les Galápagos com estan, igual com l'Amazonia, amb tota la problemàtica que té, no? Però no només, i em permetreu que ho digui tal com ho penso, no només perquè representa salvar les Galápagos, sinó perquè poden donar-nos exemple de lo que hauríem de fer en la resta de llocs, no? És una mica de la meva conclusió.
Ara sí que et pregunto...
Sí? Què vam anar a fer-hi?
Exacte. Que hi va... La la Maria dels Àngels Calvo, què hi fa a les Galápagos un dia?
Mira, la Maria dels Àngels Calvo és vicepresidenta de la Real Acadèmia Europea de Doctors. La Real Acadèmia Europea de Doctors, doncs, és una entitat que és totalment, vull dir, que és molt, diríem, té tota mena de doctors de totes les ciències, no? Aleshores, durant els darrers anys, abans de la pandèmia, havíem anat organitzant diferents creuers de tipus científic. Un any ens vam anar al nord d'Europa, l'altre pel Mediterrani, però sempre amb sessions científiques, d'acord? I després ens va fer la il·lusió, perquè ens va semblar molt important, doncs, que poguéssim fer aquesta visita a les Galápagos amb la idea d'escriure, doncs, redactar realment un manifest que està escrit i que el veureu perquè es publicarà, un manifest en el que es doni una sèrie de pinzellades importants sobre les Galápagos i després es reclami l'ajut internacional per evitar la presència d'algú que a més els preocupa molt i que ens hauria de preocupar a tots, com són els plàstics, els microplàstics, etc. A banda del tema d'aigües, tractament d'aigües i tot això, doncs, la pandèmia es va fer que durant 3 anys no hi poguéssim anar-hi, però ja ho teníem tot preparat. Doncs ens van guardar, d'alguna manera hem estat en l'Endé a Bordós 90 persones, tots científics, fins i tot ens acompanyaven 4 premis Nobel, i aleshores vam anar allà, vam tenir reunions a Quito, a la Universitat de San Francisco, vam anar a lo que és, doncs, les Galápagos, o sigui, en el barco, en el vaixell, vam tenir sessions científiques constants, hi havia també artistes, hi havia, és a dir, va ser una mica representació, un gran percentatge de gent de l'acadèmia, però ens vam rodejar també, doncs, de tota mena, d'escriptors, d'escultors, de pintors, de fotògrafs, vull dir, ens ha acompanyat molta gent de tot Catalunya, de tot Espanya, de Canàries, per exemple, també n'hi havia, i de fora, doncs, com us dic, 4 premis Nobel. Llavors, el que s'ha fet ha sigut visitar totes les illes, entrar ben bé amb la problemàtica, donar-nos en compte de lo preparadíssims que estan els naturalistes, és fantàstic, a més són persones entusiastes de la seva feina i, per tant, ho transmeten d'una manera increïble, i, doncs, el dia 5, a la Universitat de San Francisco, però que és una universitat privada, que està a Quito, doncs es va fer la lectura del manifest, que el farem públic i que demanem a ser possible que es recolzi, si un hi està conforme. A més, Huawei també ens ha ajudat amb l'expedició i intentarà que hi hagi la signatura de 10.000 firmes per part de joves. Tot això, la idea és presentar-ho a nivell, doncs, de totes les entitats possibles i probables, no? Hem demanat cita al Parlament Europeu, anirem a veure una mica, perquè a veure si entre tots aconseguim millorar aquesta situació, o almenys aturar-la parcialment.
De seguida, parlant de les Galápagos, evidentment parlem de tortugues.
Exacte,
jo dic, perquè,
si no, malament.
Clar, és que a nosaltres ens cridava molt l'atenció preparant aquesta primera setmana de programa, aquest titular que us llegia a l'inici, que la crisi climàtica hauria provocat que el 99% de les tortugues que neixen femella.
Exacte.
De seguida et pregunto el per què de tot plegat. Jo crec curiós i crec necessari preguntar-ho, perquè moltes vegades, de fet ho fèiem, el dilluns en aquest programa parlàvem de canvi climàtic, i quan parlem de canvi climàtic parlem de com ens afecta a nosaltres. Som una mica egocentristes amb tot plegat, però com afecta el canvi climàtic als animals?
Moltíssim, igual que nosaltres o més. Un exemple, bueno, i a més no només els animals, també les plantes. Només cal que hi hagi un canvi de temperatura perquè, per exemple, a nivell de lo que són, en les aus és un fet evident, no saben quan han de migrar, perquè la temperatura no els acompanya i no saben realment què passa, no? Doncs això fa que comencin anidacions en lloc no les han de fer, amb tota aquesta problemàtica. El cas de les tortugues l'expliquem una mica després. Però és que també jo us diria, a nivell de plantes estem igual. Floreixen els tarongers o floreixen els ametllers i després cau una gelada i aquí paz i allà glòria. Vull dir, aquí s'ha acabat el tema, no? Jo per això, actualment, a part de canvi climàtic, és una realitat, a mi m'agrada més dir-li crisi climàtica.
Crisi climàtica, emergència climàtica.
Sí, emergència i crisi climàtica, perquè realment un canvi el anem tenint constantment. I de fet, per exemple, allà a Galápagos ens ho deien, ells tenen les estacions que tenen, però és que ara ja ni aquestes tenen, vull dir, ja no se sabe, no? A més, clar, ells tenen una variabilitat. A Galápagos és molt diferent que a nivell de la península d'Equador.
Perquè quin clima és el d'allà?
Ells allà estan entre 20 i 21 graus de manera constant. No es nota la humitat que es nota aquí, potser perquè estàs tot el dia dintre l'aigua, com aquell que diu. Clar, perquè nosaltres el vaixell no es arribava fins a la costa, llavors cada vegada que ens havíem de moure de matí i tarda, anàvem amb sòdiac, però bueno, la sòdiac a vegades en aquelles mars va que acabaves banyat, dutxat, una cosa extraordinària, no? Però bueno, molt interessant, i tot el que hem vist ha sigut fantàstic, no?
I ara sí, ja et començo a preguntar per tot el tema de les tortugues. Quan parlem d'animals, sovint hi ha aquella no sé si llegenda, i ja que tu ja en tens molt d'animals, bueno, i n'ets expert en tot plegat, m'ho respondràs,
sí,
diem que si morissin les abelles s'acaba el món.
Mm.
Això sí, sempre
sí,
es diu.
Sempre s'ha dit.
Deixa'm preguntar-te el perquè de la... O quina és la importància en el món de la tortuga?
Clar, la tortuga, igual que qualsevol animal, té el seu hàbitat i la seva funció, perquè, clar, les tortugues tenen... A veure, és tot un conjunt, no?, de lo que seria l'ecologia, el sistema, serveixen, o sigui, fins i tot són depredades i serveixen d'aliment, també, per un tipus determinat, no?, d'ocells, en aquest cas, bàsicament, que, a més, és tot una història veure realment el sistema, no? Però també, després, quan elles mateixes tenen la capacitat d'alimentar-se... Estem parlant d'aquàtiques, en les terrestres
sí,
tindríem una altra... Però vindria a ser una mica el mateix, no? Uh-huh. Perquè la seva alimentació doncs fa que hi hagi una neteja constant de fons marins, etc. El que passa que al mateix temps, clar, segons la zona en la que s'alimenten, que ho faran, evidentment són herbívores aquestes, eh? Doncs evidentment el que faran serà anar netejant, però com en allà hi hagi plàstics i històries, doncs aquest és una mica el gran problema, no?
Netejant més del que han de netejar, diguem.
Exacte, o sigui que a més a més, hi ha una cosa molt important que també aprens quan estàs allà, encara que te la llegeixis en molts llocs, no? El problema és que nosaltres diem, utilitzem plàstics, microdegradables, no sé què, no sé quant. O sigui, resulta que aquesta degradació triga anys a fer-se. I a sobre que es degradi, només vol dir que es descomposa. D'acord? Per tant, què vol dir? Que passes a tenir molècules molt més petites, per això avui dia parlem de microplàstics, de nanoplàstics, que són els que acaben arribant finalment a la nostra sang, fins i tot, que no és una broma. Hi ha estudis fets on s'ha detectat presència de microplàstics a la sang humana.
No, hi ha estudis que diuen que de no sé quan consumint gairebé una targeta grèdic.
Sí, com aquell que diu. Aleshores, clar, realment, bueno, hi ha molts números d'aquelles coses comparatives que podries dir molt curioses, que d'aquí al 2050 hi hauran més plàstics que peixos, bueno, tot el que vulgueu, no? Clar, llavors, ells d'alguna manera, clar, amb la seva alimentació col·laboren al benefici a l'ecologia, i això també realment és important. I una cosa curiosa lligada amb això, per exemple, clar, les tortugues i molts de, bueno, les propis, tot el que siguin herbívors, no? Uh-huh. Allà mengen el que troben a l'abast, les que són aquàtiques en l'aigua i les altres a la terra. Doncs es va haver-hi una introducció de cabres que s'han hagut d'eliminar, perquè si no erradicaven les cabres, no tenien menjar per les iguanes terrestres, per exemple.
Wow.
Bueno, hi ha moltes històries amb això molt interessants.
Deien que tota aquesta emergència climàtica provoca que el 99% de les tortugues neixen femelles. Per què?
Per què? Doncs perquè a nivell de les espècies animals, no, la diferenciació a nivell de sexe es fa a nivell d'embrió. Uh-huh. Però en el cas de la tortuga doncs, d'aigua, el que necessita és una temperatura... L'ou, segons les condicions en les que està l'ou incubant-se a la terra i en aquest cas a la sorra, és el que permet doncs, que els sistemes de diferenciació evolucionin cap a femella o evolucionin cap a mascle. Llavors, esclar, hi ha uns marges de temperatura en els que realment poden haver-hi fins i tot un 50-50, que seria l'ideal, però quan les temperatures pugen més, aleshores el que tens són més mascles perquè les femelles aguanten més temperatures altes, no? Perquè no pas els mascles.
Si jo et pregunto una solució tot plegat, em diràs, clar, revertir la crisi climàtica. Però hi ha alguna solució particular per les tortugues malgrat la crisi climàtica?
A veure, elles mateixes estan buscant una solució. Aquest dematí li explicaven a l'Andreu. Dic, elles mateixes, bueno, els animals són molt intel·ligents i ens ensenyen moltes coses, no? Clar, per exemple, parlant a Galàpagos, però bueno, això podíem, tortugues en tenim a Calafell, jo per anar jo a Calafell i l'any passat hi havia allà
la sortida de les petites. Sí, sempre va a les càmeres no? Sempre ho podem veure per TV3.
Exacte, no?
Sí,
exacte.
Sí, sí,
bueno, doncs aleshores, les tortugues que hem fet, a nivell de Galàpagos tens la part de sorra, en la zona on tenien més, i aleshores hi ha una part que hi ha com unes dunes, i allà a les dunes hi ha part de vegetació. Què han fet les tortugues? On van anidar ara? Pugen la muntanya. Amb la qual cosa tenen ombra, perquè les pròpies plantes hi donen ombra i aconsegueixen una temperatura de sorra molt més adequada. Aleshores, què fan al centre Darwin? Pues al centre Darwin el que fan doncs, és incubar els ous de tortuga a temperatures que permetin estar en una situació que no et serà el 50-50, però sí que t'apropa molt més. Perquè és que si no arribaria un punt en el que tindríem pèrdua d'espècies i aquestes espècies, si les hibrides, després no tindràs fèrtils. No? És el mateix que ens passa a nivell dels animals.
Clar. Estem parlant de que si això no reverteix, s'acaba l'espècie.
Clar, perquè si només tens femelles, no es reprodueixen.
S'acaba l'espècie, a més, recordem que les si no erro,
sí,
i ara...
Sí, no, 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 digues.
Les tortugues que viuen a les Galàpagos, viuen a les Galàpagos i prou.
Aquestes són, sí, a més són des, no totes estan a totes les illes, eh? Vull dir que, uh-huh, perquè estan molt ben delimitades, perquè, clar, van pel mar, però perquè tu t'hi banyes amb elles, eh? Vull dir que això és una altra de les experiències increïbles, no? Uh-huh. Però vull dir que realment és important això també tenir-ho present, no?
Uh-huh. Què hem de fer per aconseguir que hi hagi una major varietat de gènere en aquesta espècie de tortuga?
O sigui, en les tortugues en general, no? Perquè quan parlem de gènere, ja est... uh-huh, quan tu parles de diferents gèneres ja estàs parlant de varietats diferents,
sí,
no? Vull dir, el gènere, dintre de les tortugues hi ha diferents gèneres, però sobretot hi ha diferents espècies, diferents tipus d'individus. Hi ha una tortuga que està...
Explica-m'ho això,
sí, t'ho explico. És a dir, quan nosaltres parlem tortugues,
sí,
les tortugues poden tenir tots els animals, nosaltres som homo sapiens,
vale?
Però llavors si ens n'anéssim, per exemple, o els vegetals passa igual, no?
Uh-huh.
Tens la primera part del nom, és el que significa el gènere com a tal, i la segona l'espècie. Llavors tu el que vas tenint és petites o grans modificacions genètiques que permeten que tinguis, doncs, no només una tortuga amb un nom de que la primera part serà sempre igual i la segona podrà anar variant. Uh-huh. No?
Com això passa, entenc, a totes les espècies.
A totes
espècies,
les espècies, i animals, val, i vegetals. Això és el que l'INNEO va establir com a classificació, uh-huh, taxonòmica, d'acord? Però clar, llavors, per tenir major varietat, no, Luca, la major varietat... A veure, una major varietat d'espècies o es donarà de forma natural o la pots aconseguir per canvis genètics, a lo millor que siguin perpètuos i que facin, uh-huh, que una espècie sigui diferent de l'altra. Però sempre serien, aleshores, com varietats de la mare. Saps què vull dir?
Vale.
És a dir, una mica, vale, com el que ens ha passat amb el coronavirus, no? Vull dir, uh-huh, que tenim diferents coronavirus, però que, o sigui, el SARS-CoV-2, però tens diferències en si són a l'Omicron o no sé què. No és exactament el mateix, però vindria a anar la cosa una mica per aquí. Ara, lo important és mantenir a cada... Ara parlo de Galàpagos, a cada lloc les seves espècies de tortugues, que es mantinguin, que hi hagi quantitat suficient com perquè es puguin replicar i que puguis tenir nova producció, saps?
Uh-huh.
Però, esclar, són tan intel·ligents, per dir-ho així, que han de surten, eclosionen els ous en un moment determinat, que és quan els hi permet, no? I aleshores l'ou de tortuga és molt curiós perquè és tou, és totalment... Quan ha eclosionat, et queda, sí, com una cosa... En vam trobar, Els teníem a la mà, una cosa sumament curiosa.
Però, has vist néixer una tortuga?
No, perquè no hi vam anar-hi en època.
Va.
Però si, per exemple, a més, neixen a la nit, no? Però, uh-huh, si alguna vegada hi ha algunes que es despisten, per,
sí,
dir-ho així, i eclosionen de dia, aquestes són, bueno, això és presa segura, no? Els seus depredadors, sí, van darrere. I què et diuen la gent d'allà? Diuen, clar, és que tampoc haguessin sigut prou. Si no han estat capaces de regular el seu rellotge, per,
sí,
dir-ho així, per sortir a l'hora que han de sortir... Pues vol dir que no són capaces de poder persistir a la vida i, bueno, serveixen d'aliment a qui podrà servir per un altre cantó, per un altre tipus d'efecte.
Intel·ligent és la naturalesa, ara ens
molt,
ho deies.
Molt, molt.
I quan n'hem d'aprendre?
Totalment. A més, no malgasten les coses, No malgasten el temps amb les coses. Vull dir, van a feina feta, a feina important, no?
Ara ens explicaves una mica, quan eclosiona l'ou, etcètera, què fa una tortuga quan neix?
Surt tal qual. És la tortuga petiteta que veus en les pel·lícules, fins i tot, i se'n va directe cap al mar.
Sí,
Sí. Ella va directe cap al mar i, a més, fins i tot les mares, quan es passen moltes hores en l'aigua i com quan es cansen, és molt divertit perquè això sí ho vam veure, quan es cansen surten del mar i se'n van cap a la zona on t'anidaran, com si, uh-huh, diguéssim. Però a vegades vam veure el camí que fan és molt marcat perquè es van movent d'aquella manera que van marcant cantó i cantó, però vam veure un buit, no? Llavors, què vol dir això? Perquè aquella no es havia quedat allà. Es havia quedat a dormir.
Ai,
per regenerar, però no per desovar, perquè no li tocava. Llavors va refer el camí i se'n va tornar cap a l'aigua, no? Perquè, clar, es cansen. I després, quan em posen quantitats variables, però quantitats importants.
Jo juro, no? Que avui ens estàs parlant la Maria dels Àngels Calvo, recordem, catedràtica de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, i jo m'estic imaginant una pel·lícula de Pixar. Tal qual. És així. Et preguntava abans per la importància de les Illes Galàpagos,
sí,
en si. Deixa'm preguntar-te el perquè, sí, de la importància d'aquesta espècie de tortuga que hi ha a les Illes Galàpagos, perquè se'n parla a tot arreu, se'n parla molt de Darwin, se'n,
sí,
parla molt de la,
sí,
seva investigació, etcètera, tots en sabem a major o menor mesura, però per què són tan importants aquest
perquè
tipus
són
de
úniques,
tortugues?
Són úniques, és el que dèiem. No són espècies que estan, o són tipus de tortugues que estan en llocs concrets, no? I després, és clar, això per què estem parlant de les marines? Si ens n'anem a les terrestres, això és un bon punt i a part, també, no? Perquè són aquelles tan immenses que realment són fantàstiques. Una cosa molt curiosa que també he après a les Galàpagos i que em preocupa en el fons una mica és que els animals no ens tenen por allà. Se t'acosten, tu estàs parlant i els ocells estan al teu voltant. Has d'anar en compte de no trepitjar una iguana, perquè estan en fila índia, no? I com que a més es mimetitzen amb la terra, sí. Doncs tu no les veus. Déu-nos en guard que la trepitgis, perquè el que et pot passar...
No sé, allò.
Sí. O els propis llops marins, no? Que vull dir que estan moníssims, però si t'acostes una mica més del compte, malament... Bueno, més del compte no passa res. A no ser que hi hagi un mascle que sigui el que vol treure l'altre mascle, i allà organitzen unes trifulques importants.
Mira, ara parlant de les tortugues i em feia referència també a les, amb les iguanes, sí. Etcètera, etcètera, també els afecta, entenc, el canvi climàtic.
Igual, clar. Sí, eh? El que passa que, clar, diríem, no és el tema de la diferenciació sexual, que en els altres casos no es dona, perquè això en la tortuga és un tema molt específic. No?
A les terrestres també els hi passa, això?
Els hi pot passar, també, sí. Llavors, depèn, per exemple, el del centre Darwin, que allà ja bàsicament estudia amb terrestres, que són les grans, no? Allà les tenen, tu veus la tortuga del 2019, la tortuga del 2020, no?, que les han anat recuperant, i a més tenen els ous per anar intentant doncs, mantenir-los bé. I després hi havia, bueno, tenen també una curiositat, tenen també dissecat, la famosa tortuga que va viure 150 anys, no?, i que realment la tenen en unes condicions per entrar i t'has d'esperar un temps perquè se t'emperi la sala.
Wow.
O sigui, és una cosa, bueno, que realment és que és una espècie única, però si em permets ja l'anècdota.
No, es pensaven
que aquesta tortuga era l'única que quedava, no?, de la seva espècie, i per tant la cuidaven, bueno, perquè quan la van descobrir, perquè si es moria aquesta s'acabava, i van intentar pues, que, bueno, que pogués aconseguir doncs, tenir ous, etc. I de, bueno, quan realment va morir, pues, es van trobar amb la sorpresa de que no era fèrtil.
Vull
dir que pobre no hagués pogut tenir-ne encara que hagués volgut. Sembla ser que hi ha alguna espècie molt relacionada, i han intentat doncs, a veure si creuant i tal, però que això té el problema després de la fertilitat, no?, que sempre preocupa.
Em permets una petita broma, Maria dels Àngels?
Que
és que, clar, avui a l'Andreu em deia, parlarem de tortugues, i jo, que no hi entenc res, però sí que em venia al cap la meva infantesa. Entenc per què, les fabuloses tortugues.
Que sí?
Ara sí que entenc per què, les fabuloses tortugues. Maria Àngels, si em permets, entro de nou, no només a les tortugues, sinó pel que fa a l'emergència climàtica.
Sí, sí,
sí. La naturalesa ja ha après a canviar respecte al que està passant?
A veure, està trobant solucions. És molt més intel·ligent que nosaltres. El que passa és que jo crec que no va al mateix ritme, no? Perquè, clar, ens hem trobat... Et trobes, per exemple... Bueno, jo aquest dematí, quan he anat a la facultat, teníem arbres trencats, no? I parlant amb la gent d'allà, diu, no, és que va haver-hi un tornado. Bueno, quan et diuen aquestes coses, dius, què m'estàs dient, no? Perquè, clar, jo he estat uns dies que no m'he enterat res del que passava per aquí. Clar, llavors, jo penso que la natura el que està fent és una... Bueno, el que ja el propi Darwin deia de la selecció natural. I és el que estem anant en marxes forçades. Forçades probablement per tota aquesta crisi climàtica, per tots aquests canvis que fan que realment no s'està portant al ritme del que hi hauria d'haver-hi, perquè l'home ho està modificant. I al modificar-ho no de forma correcta, doncs és el que fa que realment estiguem perdent espècies, estiguem perdent doncs, fins i tot quantitat, o sigui, jo diria qualitat i quantitat de vida de moltes espècies. No?
Aviam si m'explico, perquè això també són, i torno, mites que corren o històries que ens fem tots una mica al cap, però ja que tenim un especialista en el tema, m'agrada preguntar-li. La naturalesa és sàvia, la naturalesa ens està ensenyant moltíssimes coses, la naturalesa és canviant per tal d'adaptar-se fins i tot a una emergència climàtica. La naturalesa ens ensenya també a nosaltres com intentar posar-li fre a aquesta emergència climàtica.
Ensenyant-se... No,
m'explico,
sí, sí,
podem usar alguna cosa que ja existeix a la naturalesa per fer-ho nosaltres com a humans per intentar revertir aquesta situació o, si més no, frenar-la?
A veure, jo penso que revertir totalment serà molt difícil, no? Però contestant, anant una mica més al que tu m'estàs preguntant, jo crec que la natura ens està explicant com ell intenta solucionar el problema, però nosaltres no podem intervindre de la mateixa manera que ella, no? Perquè no podem pensar en que continguem, doncs, jo que sé, un riu que no es pugui desbordar, però quan s'ha desbordat, després l'intentem arreglar. No? Sempre anem una mica a feina feta. Llavors, el que sí és important, i això és una cosa que com a veterinari tinc obligació de dir, és que prevenir. Perquè si previnguéssim una mica les coses, allò que diuen, no, prevenir és millor que curar, pues, realment és una absoluta certesa. Clar, en aquests moments no podem prevenir el que ja tenim. El que podem intentar és anar mitigant una mica i no incrementar tota aquesta problemàtica. Si podem deixar d'utilitzar, per exemple, les Galápagos que veus quan vas amunt i avall són netes, precioses, perfectes. No pots tirar res a terra, no pots fer no sé què. Però a la que dones una mica la volta i te'n vas a les que estan més avall, et trobes ja, comences a trobar plàstics. I les que ja hi ha zones on realment el plàstic hi és, i hi ha una complexitat molt gran amb això, no? I això sí que és feina nostra de que no passi, no?
Això sí que és feina nostra de que no passi. Em quedo amb això. Maria dels Àngels Calvo, catedràtica de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Ha estat interessantíssim, de veritat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut una gran manera de tornar. Eh? A més, tornava amb il·lusió.
Tornava
amb il·lusió perquè deia, justament avui vaig a parlar de tortugues.
Que bé.
Radio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 2:15 a 2 al Magazín del Matí a Radio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. Al Magazín del Matí a Radio Estel, de dilluns a divendres amb Mercè Raga.
Ràdio Estel està a punt d'estrenar ja el millor del 2023. A partir del 9 de gener, connecta't a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i estrena el nou canal Més Estel. Només música, només èxits, només per tu. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard del 1960 al 2010. Més Estel, a partir del 9 de gener, a radioestel.cat i l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tornem a posar en marxa la caravana i ho fem anant fins a l'Aquitània Teatre per parlar de la comèdia La Salsa, Núria.
Sí, per parlar-ne hem convidat a un dels seus grans protagonistes, l'actor Francesc Ferrer, que juntament amb les actrius Agnès Busquets, Alba Florejacs i Xavier Serrano, protagonitzen aquesta comèdia teatral. Aquesta és una comèdia, per cert, que s'està representant des del 19 de novembre a l'Aquitània Teatre de Barcelona, que és obra de l'actor Oriol Vila, i que ens explica la història de dues ancianes que descobreixen per error l'elixir de la joventut i comencen a fer tot el que no van fer quan eren joves. Així doncs, segons el seu autor, l'argument de l'obra ens planteja temes universals on bona part del públic es veurà retratat, com ara són, la relació entre mares i fills i la situació sobrevinguda en aquesta relació quan aquestes mares es fan velles i perden autonomia i facultats. Totes aquestes situacions, plantejades sempre des de la comèdia, ens convidaran a pensar en les dificultats de les relacions familiars. És per això que per conèixer tots els detalls d'aquesta nova comèdia teatral, però també per descobrir els reptes que ha suposat pel nostre convidat d'avui formar-ne part, avui puja la caravana l'actor Francesc Ferrer.
Francesc, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Ja no existeix, la Conxita Vilardell és morta, la Vilardell.
Què fas?
Li he fet un descompte.
Ets que és massa bo. Tu saps quin és el resultat de bo més bo?
Tens tota la raó, mare.
Sala que vola, menjar com vola.
És igual, per això porta els bolquers.
Amb un parell de velletes en una trista residència, un parell de fills bastant penques, una mica de desesperació, un elixir miraculós i un pessic d'embolic fent...
Què fa?
La salsa, el condiment ideal d'una bona comèdia. Compra les teves entrades a aquitaniateatre.com.
La salsa que s'està representant ja a l'Aquitània Teatre. Francesc, com està anant això?
Pues la veritat és que està anant molt bé, estem contents. Ja això, vam començar el 19 de novembre i la veritat és que passarem tots els Nadals.
Escolta, mi, que la gent regali cultura també pel Nadal.
Per favor, sí, sí. A més, és una obra que realment s'ho passarà molt bé, és una obra molt divertida, ara en parlarem, sí. I val la pena doncs, anar en família, també és una obra molt familiar i això, que poden anar totes les generacions, no? Des dels avis als nens, diguéssim.
Precisament, Francesc, ara ens endinsarem de ple en l'argument d'aquesta obra, però abans hem de parar-nos un moment per parlar del nom. Francesc, la vida hauria de ser com una bona cançó de salsa.
Home, doncs estaria molt bé, sí, la salsa, no? Tenir com els ingredients precisos de cadascú, això la vida ho col·locaria del que ell volgués, però sí que tenir els ingredients per fer una bona salsa seria fantàstic per anar per aquesta vida, sí.
Precisament aquest és el missatge seriós d'una comèdia com la salsa?
Totalment, sí, és que de fet, la com a tota bona comèdia, jo crec, realment, del que parlem i l'argument, en aquest cas l'Oriol Vila, que és l'autor, diguéssim, tracta d'un tema molt seriós i és un gran drama. El que passa que, com deia Woody Allen, no, tragèdia més temps, doncs ja fa la comèdia, no? Però sí que és veritat, doncs, que la situació realment de l'obra és això, són dos senyores grans que viuen en una residència i els fills, bueno, hi ha un dels fills que sí que la va veure més, però l'altre, el que interpreto jo, és un Bali Gabalaga, un tio que va al seu rotllo.
Ets un penques, eh?
Un penques, el tio... I això també és la imatge que dona, que després veiem a l'obra, que no és tan així, no? Que és la gràcia de l'obra, que veiem que cadascú té una cara i després, quan les mares són joves, tenen l'altra. Però sí, diguéssim que amb el que em deies, això, no? Veus realment, doncs... que és un drama perquè, doncs, això, les dones no volen viure, volen ja acabar amb la seva vida, i a través d'aquest element fantàstic que l'Uri escriu, que és que es prenen l'elixir de l'eterna joventut, rejuveneixen 50 anys, i clar, es troben de cop amb els seus fills, que els fills no sabem que són les nostres mares, i elles sí. Aquest és el joc teatral que fa que sigui explosiu, no?, perquè clar, els fills se les volen lligar, clar, les mares diuen què està passant, no?, i llavors aquí ve la gran trama i la gràcia de l'obra. Però sí que parteix d'una cosa dramàtica, que és sobretot la relació entre mares i fills, no?
La Núria ens ho explicava al principi, que La salsa és una obra escrita per Oriol Vila, codirigida per ell i també per Raquel Salvador.
Exacte.
Quan vas llegir el text, quan te'l van passar per fer aquesta obra, què em vas pensar al principi?
Doncs mira, al principi vaig dir a l'Uri, em va semblar una anada d'olla, però estava tan... m'ho vaig passar tan bé llegint-la, no? Perquè vaig pensar, és que té aquests elements fantàstics, no? D'aquestes pel·lis dels 80, saps? De Regreso al Futuro, d'aquestes coses, i a la vegada té el punt psicològic de Woody Allen, no? Que a mi m'agrada molt, no? D'aquesta cosa també molt... fet, l'obra també és molt freudiana en aquest sentit, no? Perquè parla molt de la relació, l'enamorament entre una mare i un fill, bueno, aquestes coses tractades des de la comèdia, però em va semblar que era una cosa que teatralment podia funcionar molt i que la gent s'ho passaria bé, perquè al cap i a la fi parlem d'aquesta cosa universal que són les relacions, mares i fills, i el resum de l'obra és que si ens atrevíssim a dir realment el que pensem quan tenim a davant la persona, ens estalviaríem molts problemes de què és el que passa a l'obra, no?
En definitiva, com ens expliques, és una obra que parla de relacions familiars. Clar, en tema, La salsa és una comèdia que pretén ser, entenc, el mirall de moltes famílies que precisament no es venen a veure, no?
Totalment.
Aquest ha de ser el paper de la cultura, encara que sigui comèdia i en riem, però en riem de nosaltres mateixos.
Totalment. Jo penso que és un... Sí, jo penso que la bona comèdia, com el bon drama, però ha de ser així, no? A part del teatre, que té, evidentment, la funció d'entretenir i que és molt digna i evidentment, l'espectador ve a entretenir-se, a riure, a passar-ho bé, a passar una bona estona, si a més el podem fer pensar una mica i reflexionar, no?, i sortir després a sopar amb la gent que ha vingut i parlar una mica del que ha vist i revisionar-se una mica ell mateix, aleshores el pack ja és complet, no? I en aquest cas jo crec que aquesta comèdia té això, no? Que tu passes bé, però a la vegada també surts d'allà pensant, ostres, quina relació tinc amb el meu fill? Li dic tot el que penso? No li dic? Em porto bé, no? Vull dir, mira, ara que són festes de Nadal, que venen els Nadals, el Sant Esteve, que sempre... Doncs mira, jo des d'aquí dic, home, que la gent es digui tant això, no? També diem poc que ens estimem, a les persones que estimem, vull dir, totes aquestes coses l'obra et fa reflexionar, no? De dir, perquè et dic, els personatges s'entenen quan no es coneixen, fixa't tu, no? Quan ells saben que les mares no els coneixen, no? Però quan es coneixen, no, no? Llavors hi ha problemes.
Quan sortiu del teatre teniu aquesta mena de feedback? De, ostres, això em passa a mi, o em passava a mi...
Sí, molta gent ens això, no? Oh, que fort, no, clar, i el meu fill, i clar, jo és que el meu fill no li podia dir això, perquè era... Sí, la gent, clar, sobretot... i sobretot si venen mares i fills, allò que a vegades, doncs encara, no? Sí, es té debat i ens comenta la gent moltes coses quan acaba la funció, sí.
Deies abans, és una obra que ens convida a reflexionar, reflexionem.
Sí.
Ara encetaré un debat, que és d'aquells típics de Twitter, i que podríem liar-lo bastant. Francesc, quan es deixa de ser jove?
Oh, hosti, és molt bona pregunta, mare meva. Pues mira, és molt bona pregunta. Mira, jo em vejo la gent perquè passa la vida, i a la nostra feina els actors passa, eh? Veus gent que té una edat molt avançada però que té un esperit superjove, i gent molt jove que té un esperit molt gran i que, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa, i crec que els actors almenys, sí que encara que evidentment ens fem grans i el nostre cos se'n ressent, però sí que aquest esperit jove o almenys de tenir ganes de coneixement i de què t'espera la vida, això no ho hem de perdre. Per tant, jo et contestaria que d'esperit s'ha de ser jove sempre. Aquesta és la meva...
Clar, llegíem en algunes entrevistes, en aquest cas a l'autor de l'obra, l'Oriol, que s'ha inspirat en totes aquelles mares que es van volcar pels seus fills i que els van fer sentir que eren especials, eh? Per tant, aquesta obra, entenc que a part de reflexionar, que a part de posar-nos un mirall davant, és un clar homenatge.
Sí, sí, totalment. És un homenatge a les mares, en aquest cas l'Uri a la seva mare, però és un homenatge també a aquestes mares coratge una mica, eh? Que han portat la família, que han criat els fills, que treballaven, a més portaven la casa, etcètera. Una generació també, doncs, que sí, que eren les dones pràcticament les que feien totes aquestes feines. I sí, sí, i l'obra no deixa de ser aquest homenatge, no?, de que i també pels fills, no?, aquesta relació mare-fill, que és molt especial, no?, perquè totes les relacions són especials, però aquest vincle que sempre passa entre una mare i un fill, a l'obra està portat a l'extrem, no? Però sí, no? Que és pràcticament, jo ho dic en un moment a l'obra, no? Que no he trobat mai cap dona que iguali aquell amor que tu em vas donar. Això és molt fort, no?
Perquè... Li diem poc a les mares t'estimo.
Sí, és veritat. No, totalment. I aquesta obra et fa pensar, és veritat, no? I el fill, precisament, la seva mare, no?, d'alguna manera l'ha marcat tant que el tio el que té problemes és per trobar una dona que s'assembli a la mare, no? Això és molt graciós perquè no la troba el tio, no?
De seguida entrem també a explicar qui són els personatges d'aquesta comèdia. Abans, però, i t'ho deia, només entrar avui a la caravana, eh? Entre assajos i actuacions, clar, és una obra en què hi són Agnès Busquets, Alba Florejacs, Xavier Serrano, Francesc Ferrer... Us aneu per tirar caixa, però
sí,
vaja.
Sí, la veritat és que ens ho passem, hem tingut molta sort perquè ens som amics tots i hem treballat junts amb altres produccions i ens coneixem de fa anys, i la veritat és que és una rissa. Vull dir, hem tingut la sort de que ens ho passem molt bé, anem junts al camerino també, fem com una pinya i riem molt i som molt bons companys. La veritat és que en aquest sentit estem molt contents perquè això també crec que es traspassa l'obra, no? Com que hi ha molt bon rotllo i es genera, doncs això d'alguna manera també es visibilitza l'obra i la veritat és que riem molt.
No us ha passat en algun moment de l'obra que us entra el riure?
Sí, ens ha passat alguna vegada, sí, eh? Sí que ens ha passat, perquè aquestes coses, sobretot al principi, que l'Agnès s'havia de penjar, perquè al final allò no anava... Ens ha passat diverses coses, alguns blancs, i mira, ho anem sempre camuflant els actors, però sí que ens ha agafat algunes risses, això... Sí.
Clar, si entrem en els personatges, Francesc, tu interpretes en Jordi, sí, que és en fill de la Conxita Vilardell, que interpreta l'Agnès Busquets. Com és en Jordi?
Mira, el Jordi és un tio que aparentment és un coach terapeuta mentalista d'aquests, una mica que és de todo i no és nada, no? Que bueno, i va el tio va fent feinetes, ara fa un coach de no sé què, ara fa una classes de ioga, ara fa... Però bueno, ben bé vocació o professió no en té gaire, no? I sí que està agafat molt a la seva mare. El que passa que aquí la gran relació que té ell és que la seva mare havia sigut una gran actriu catalana, la Conxita Vilardell, com una sardana, per entendre'ns, no?, una gran dama del teatre català, i ell és el fill, i llavors, d'alguna manera, ell ha viscut tota la seva infantesa aquest gran boom de la seva mare, no? I això també l'ha fet ser un nen que, bueno, que ja de petit ja, doncs, la meva mare és actriu, sí, i bueno, anava als rodatges, I això l'ha fet també un nen, un cert repel·lent, un cert que al principi el nen s'ho creia molt, perquè tothom li deia, mira, que és mono aquest nen, que venia tot arreu, i quan el nen s'ha fet gran, resulta que és
ja
un
no
tarugo,
és
ja no és tan mono, és un tarugo, i no s'entera de res, i tot el que la mare li havia dit, que era tan maco i la vida i tal, pues la vida li fot unes hòsties que el tio no sap ni per on es patega, no? I aquesta és una mica la d'això del meu personatge, no?
Clar, ara explica't, així em sap greu preguntar-t'ho, però quant de Jordi hi ha en Francesc Ferrer?
Ostres, mira, hi ha poc de Jordi... Bueno, sempre amb els personatges que interpretes sempre hi ha coses. En aquest cas hi ha poc d'això, hi ha poc perquè no vinc de família d'actors ni d'actrius, jo no sóc la primera persona, diguéssim, que es dedica això a la meva família, i després tampoc no tinc gaire tot aquest tema del ioga, meditació, no és una cosa que vagi molt amb mi, tampoc, i el caràcter del tio sí que potser m'hi sento més identificat, amb que sí que té una certa dependència de la mare. Jo també molts anys de la meva vida, la meva mare, la tinc encara una relació molt especial, i en aquest sentit sí que el puc entendre, que està una mica emmarat, i amb això potser aquí sí que hi connectaria una mica, en el meu cas particular, sense tenir res a veure amb el que li passa al Jordi, diguéssim.
No sé si és una dificultat afegida que una actriu com Agnès Marquès, que
l'edat, si fa no fa, deveu tenir sí. aproximadament la
sí,
mateixa,
sí.
faci a la teva mare.
Sí, clar, clar, és la gràcia, sí, perquè clar, i a més l'Agnès i l'Alma en aquest sentit, que són realment els dos personatges capdals de l'obra, perquè clar, elles comencen l'obra...
Són grans
i van vestides amb gep a les perruques, vull dir que sembla que tinguin 90 anys, llavors tenen una doble que es desvesteixen, o sigui que teatralment és un joc complicat, i elles dos sí que realment no és fàcil perquè fan aquesta composició de personatge de senyora gran i després es treuen i són dos ties guapes que de 40 anys i tal, no? I realment ho fan amb nota perquè és difícil el que fan realment i ho fan molt bé. Sí.
A l'altra banda hi ha una altra relació de mare-fill, que és l'Alba Florejàs, que es posa la pell de l'Àngela, que és la mare d'en Xavi, que interpreta el personatge d'en Martí. És una relació similar a la vostra?
No, és molt diferent a la del Xavi Serrano i l'Alma. En aquest sentit, el Xavi, veus, aparentment sembla sembla que això, que és el fill perfecte, perquè la va veure sempre a la residència, li porta bombons i la mare està encantada, i el meu fill, i clar, i llavors com que les dues mares són amigues, veus, el teu no ve mai, en canvi el meu està aquí, sempre ve, és cirurgia plàstic, el personatge del Serrano, i llavors un tio molt educat, amb traje i tal, no sé què, no? I té aquesta imatge, però quan de cop se'n van a la salsa, perquè hem de dir que l'espectacle passa a la residència i després a la discoteca de salsa, que és aquesta cosa fantàstica, pues el tio allà, clar, la mare no el reconeix, perquè tot el que li diu amb ella, resulta que la vida real fa el contrari, el tio, bueno, pues...
De pensar jo seria més aquest.
Doncs és aquest és molt... I la gent, sí, la gent s'identifica molt perquè és...
Amb un o l'altre, no?
Exacte, amb el bienquedismo d'ell, no, que la mare, però després quan surt, llavors la mare el truca i no li agafa el telèfon, i és molt divertit. Realment, les dues relacions, com que són tan antagòniques en aquest sentit, la gent s'identifica amb una o amb l'altra, amb un fill o amb un altre, i llavors el personatge del Serrano, doncs això, el Martí, pues el tio és un vividor i tal, i d'allò, i en canvi fa el paperet quan va veure la mare. No?
Sí, clar, abans ho dèiem, és una obra que és un clau homenatge a les mares i, per tant, també a la gent gran, però també és una oda a la joventut.
Sí, totalment. Sí. No, l'Uri ho descriu molt bé, no? L'elixir de la joventut, no? Aquesta cosa d'això, no? De viure, de dir el que dèiem abans també, no? Que jo crec que va molt relacionat, no? De viure, de dir el que sentim, d'experimentar, de no esperar, no? A fer-nos grans per haver-nos de dir les coses i viure-les, sinó d'aprofitar la vida que tenim, no? Per experimentar i relacionar-nos bé amb la gent que estimem. Al cap i a la fi parla d'això, no? Siguin mares, siguin amics, siguin família, no? Diguéssim.
Ho portem dient durant tota la xerrada. La comèdia La Salsa encara estarà en cartell fins al proper 18 de febrer al Teatre Aquitània, però després què?
Doncs després esperem que
tingui...
De moment no ens han dit res, esperem que tinguem gira, la veritat, perquè a més és un espectacle que penso que realment de bolo pot funcionar molt, perquè els pobles i això, una comèdia esbojarrada, vull dir que realment esperem que vinguin programadors a l'Aquitània i ens la programin. De moment no ens han dit res, per tant jo confio, espero dir-te més endavant que sí, que la girem i que hi ha recorregut, esperem que sí.
Em deies, un espectacle eminentment familiar, eh?
Sí, totalment. És un espectacle que ja et dic que s'ho passen bé els nens, perquè vull dir que riuen, perquè es ve, no sé què, després, evidentment, la gent dels 40-50 que són pares, doncs ja es troben, i la gent gran també s'ho passa molt bé perquè es veu reflexades amb l'Agnès i l'Alba quan són dones grans a la residència, vull dir que aglutina, jo crec que és un espectacle realment que aglutina de 8 a 80, eh?
Em sortim un moment de l'obra, em deixes parlar de la cultura,
i
en
tant,
general?
Per favor.
Com està, Francesc, la cultura catalana?
Doncs jo la veig, especialment al teatre, que és el que jo faig més, la veig bastant en crisi, eh? Sempre passa que el teatre sempre està a la UCI, diguéssim, perquè sempre des de que jo em dedico això fa molts anys, però sí que és veritat que ho comentàvem fora de micro, és veritat que s'està notant, i els últims espectacles que estic fent es nota una baixada de públic, es nota una baixada d'interès, i és una pena perquè en aquest cas jo parlo sobretot del teatre, que és la meva feina, diguéssim, ostres, és molt necessari, no? Jo crec que a part d'això de passar una bona estona, la gent ha d'apostar també, no?, pel coneixement, per veure's reflexat sobre un escenari, per compartir, no?, perquè el teatre té una cosa que no té el cinema i la televisió, que si no tens gent, aquest viatge que tu fas no té cap sentit, no? Jo per això estic tan enamorat del teatre, perquè tu el viatge cada nit el comparteixes amb espectadors diferents, però cada dia és nou, encara que el text sigui el mateix. I això, si no tenim gent, es fa molt més difícil, ho veus més desangelat, no? I ja sabem que un teatre mig ple no és el mateix que un teatre ple, etc. No? I sí que és veritat que no et sabria dir les raons, perquè no te les sabria dir, però sí que hem notat, sobretot des de la pandèmia, això ara ja afortunadament crec que no és tan això, una baixada d'això. De fet, l'altre dia ho dèiem, no? que veus els restaurants tot plens, que és meravellós, no? Sí. La gent va sopar a empresa, no sé què i tal, i no trobàvem lloc per anar, no? I els teatres estan mig buits, no? I penses, home, doncs està molt bé, evidentment ens faltaria que la gent vagi a sopar i surti i sopar-s'hi bé, però que també la gent vingui al teatre, no?
I tant, i tant. De fet, em parlaves de la gent que va al teatre, que s'ha de promoure que la gent vagi més al teatre. Parlant de promoure, les institucions si es carrassen prou en cuidar la cultura catalana?
Jo crec que sí, podrien escarrar-se més, si és que si no s'hi escarrassen prou. La veritat és que sí, jo crec que ens faria falta més suport en aquest sentit, no? També, sobretot perquè ja només en aquest cas jo, és una producció d'Anexa, no?, que és una productora privada, que és solvent i porta molts anys i estem ben cuidats, però sí que això, no?, altres produccions, companyies joves que comencen, que surten de l'institut, espectacles que jo mateix, no?, que intentes tirar endavant, és molt difícil, és realment tirar endavant un espectacle és molt difícil, et trobes amb, no, has de, no pots viure, no, moltes vegades a la teva feina, i això és molt dur, no, perquè tots volem viure dignament de la nostra feina, i en el teatre moltes vegades és complicat tirar endavant projectes i això si no ven recolzat d'una productora privada o de subvencions, que a vegades és un món poder accedir-hi, no?
Em parlaves de dues coses que considero importantíssimes, la pandèmia i la gent.
Sí, sí.
Jo recordo que quan van començar a obrir els teatres després de la pandèmia, qui va començar a anar-hi de cop va ser la gent que més por tenia d'anar-hi, que era la gent gran.
Sí, sí, fixa't. Sí,
Què li passa a la gent jove?
Sí, sí, és veritat, eh? Hi ha com una cosa, ho comentàvem també, hi ha com d'allò de públic de gent jove que no sé per què no connecta amb el teatre, eh? I s'han fet proves, no? El David Selves, per exemple, fa poc va fer el Romeu i Julieta, sí, també al Poliorama i tal, reclamant, vull dir que hi havia com una partida de gent jove, sí, per la ciutat, que estava molt bé aquest espectacle, i està costant, i no sé per què, no sé si som els propis professionals que no sabem també trobar de què els hi podem parlar a la gent més jove, no? O la pròpia gent jove que no li interessa el teatre, però és veritat que hi ha un buit de mercat en aquest sentit que jo crec que hauríem d'esforçar-nos, perquè és molt... Jo me'n recordo que vaig voler ser actor perquè quan tenia 12, 13, 14, 15, 16 anys anava al teatre i veia i deia, hola, jo vull ser això, no? Jo em vaig fer actor per això, no? I ara costa veure xavals de 16, 17 o 20 anys, no?, al teatre, no? Costa molt. I és veritat que hem d'apostar per aquesta gent perquè són el futur, també, els espectadors també del nostre futur, no?
Va, a banda de veure't aquests dies a l'Aquitània amb la Salsa, que hi anirem i que s'hi ha d'anar i que un s'hi ha de divertir, reflexionar-hi, tot el que estàvem parlant ara amb el Francesc, més projectes entre mans o no?
Sí, sí, la veritat sí? És que afortunadament sí, ara després de la Salsa reprenem La pell fina, que és una obra que vaig fer a la Flyhard amb el Iago Alonso i la Carmen Marfà, que fem una gira al març, abril, al maig, i el juliol, si tot va bé, anem al Borràs a fer-la, i també alguna cosa de televisió també així, vull dir que de moment, afortunadament, anem treballant, que ja, tal com està el pati, sóc molt afortunat, vull dir que...
Complicat ser actor, sí, sí. Actor, és el que
és
em deies.
És complicat, sí, sí, és com qualsevol professió, però sí que aquesta nostra...
Però patiu molt, no, suposo?
Sí, perquè sempre estàs clar que la feina sempre és a projectes, no? Llavors, quan tens un projecte, estàs molt content, però normalment el projecte dura 3 mesos, no? Llavors ja t'has de reinventar al cap de 3 mesos i... Però, bueno, al final t'acostumes, no?, també a viure... Jo porto 20 anys fent això i al final temps, no?, no ens podem queixar, no? Jo, afortunadament, ja et dic, sempre he anat treballant i amb temporades més bones, temporades més dolentes, i és una feina que això, no?, que has de recol·lectar per quan els temps no són bons i anar fent una mica aquí i allà, no? Però la veritat és que no ens podem queixar, estic content.
Agnès Busquets, Alba Florejac, Xavier Serrano i ell, Francesc Ferrer, que avui ha pujat a la caravana, que els podrem veure amb aquesta Salsa al Teatre Aquitània de Barcelona fins al proper 18 de febrer, i que de bo, aneu-hi, que val molt, molt, molt la pena. Aneu-hi amb la família i us ho passareu molt bé. Francesc, ha estat un plaer, de veritat, que vagi
molt bé. Un plaer meu, moltíssimes gràcies per l'entrevista, gràcies.
I fins aquí la caravana d'avui. Us deixem ja aquesta hora amb Ignasi Miranda i tota la informació social religiosa al Sense Distància, no sense abans recordar-vos que nosaltres hi tornem dilluns a les 3 de la tarda. Molt bona nit de Reis.
Escriu-li una carteta demanant-li somnis i juguetes. I els somnits són veres de matí.